Mateu Morella o Benassal Totalló per a marcar l'inici d'un programa de viatges que en la seva tercera edició ofereix 10.707 places entre el programa de vacances a la costa i les rutes d'interior i que en apenes mig mes havia registrat un major nombre de reserves que places ofertades validant una inversió provincial superior al 1 milió d'euros i que es traduïs en desenvolupament, creixement econòmic i creació d'ocupació per als pobles, incidia Martínez. En aquest sentit, el vicepresident de Turisme ha celebrat que ja aquesta setmana arrenca la tercera edició de Castelló Sènior, ja que el paquet vacacional impulsat per la Diputació es convertirà en el millor argument per a donar continuïtat a la temporada alta, desestacionalitzant el turisme i que els hotels mantinguin la seva activitat i puguen allargar els contractes vinculats al sector hoteler i la restauració. I ens anem a repassar actualitat d'altres municipis. En primer lloc, parem a Onda, que s'organitza per a la gestió dels fons EDUS i l'Ajuntament d'Onda ha engegat un organigrama de gestió per a coordinar les actuacions i projectes enmarcats en l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat EDUSI, a través de la qual els fons FEDER europeus han concedit 5 milions d'euros a la ciutat. L'alcalde del municipi, Ximo Huguet, ha explicat que l'Ajuntament assumís la posició d'organisme intermediari, en la qual cosa comporta l'assumpció de la responsabilitat en la gestió dels fons. Això fa que siga fonamental establir una organització adequada, els procediments que han de regir l'execució de l'estratègia, criteris de selecció d'actuacions i els mecanismes de control necessaris. D'aquesta forma, diu Huguet, es fa un pas enorme per al procés de gestió i execució de l'estratègia d'UCI a Onda, per la qual, a través de la subvenció rebuda pels FEDER, es desenvoluparà la recuperació de la zona de la Campaneta o el corredor verd, entre altres actuacions, deia el màxim responsable d'Onda. Els òrgans que conformen la unitat de gestió estan integrats per representants polítics i funcionaris municipals. L'alcalde d'Onda ha valorat aquest sistema establit per a l'adequada canalització i execució dels fons europeus com un pas important més en després dels realitzats en des de la confirmació de l'aprovació d'aquesta aportació, on s'han succeït les reunions i la nostra presència, diu, recentment en les jornades informatives que es van desenvolupar a Madrid. I ens quedem ara a la veïna Almassora, que ampliarà el període de pagament d'impostos per adaptar-ho als pensionistes en 2018. L'Ajuntament d'Almassora ampliarà el calendari de recaptació en període voluntari de tributs en 2018 i ho adaptarà a dates posteriors al dia 25 de cada mes per a facilitar el pagament als pensionistes que reben les seues retribucions en aquesta data. Així ho ha confirmat el regidor d'Hisenda, Santiago Agustí, que ha tancat els terminis de recaptació amb la Tresoreria i Intervenció Municipals per al proper exercici. A més, ha indicat Agustí la recaptació de l'impost de FEMS iguals i el de vehicles de tracció mecànica passen de disposar de 2 mesos i mig a 3 mesos per al pagament en període voluntari. Si fins avui els contribuents tenien entre el 6 de març i el 23 de maig per a pagar el tribut de FEM iguals, en 2018 podran pagar entre el 5 de març i el 5 de juny. El consistori cobrarà el rebuig domiciliat el mes d'abril. D'igual forma, els propietaris de vehicles de tracció mecànica comptaven fins a enguany amb un termini que anava del 3 d'abril al 20 de juny. El proper any aquest període s'ampliarà del 2 d'abril al 5 de juliol, superant així un trimestre complet per a pagar aquest impost, que tindrà el dia 4 de maig com a data estipulada per al cobrament dels rebuts domiciliats a través d'entitats bancàries. D'aquesta forma, l'Ajuntament d'Almassora ha atès la sol·licitud de jubilats que van reclamar l'ampliació del termini perquè coincidirà amb el cobrament de les seues pensions. En paraules d'Agustí, es tracta de facilitar als veïns que tenen més dificultats per atendre les obligacions fiscals els mecanismes adequats perquè això no suposi tensions en les economies domèstiques. I ens quedem ja a la localitat. Parlem de l'associació Conquistando Escalones, que anuncia la presentació de la seva cervesa artesana. L'associació Conquistando Escalones va tenir la seva pròpia cervesa artesana amb l'objectiu, recorden com tot allò que fan, de recaptar fons per a les investigacions mèdiques que cerquen una cura per a la distròfia muscular de cintures tipus UEFA que pateixen els seus membres, així com de tenir l'UVIH, donat que la mutació genètica que causa la malaltia muscular els fa immunes davant el SIDA. La beguda ja està llesta per a poder ser adquirida i veurà la llum en una doble presentació que tindrà lloc per un costat el proper dimecres 20 de setembre a Viratacà, a Vila-real, i el 21 de setembre a Lupolov, a Castelló. A partir d'aquest dia estarà disponible als restaurants, tendes i locals d'oci que ja han reservat la seva aportació i es seguirà ampliant i quedarà oberta a tot allò i a tota aquella persona que ho desitge. Recordar que la recepta, diuen des de l'associació Conquistando Escalones, està a càrrec d'Antonio Esteller, tècnic de control d'aigües i farmacèutic adjunt del Col·legi de Farmacèutics de Castelló, autor i ideòleg d'entre altres cerveses de les marques La Cabra Beer, i que la elaboració ha tingut lloc al Castellón Beer Factory, una fàbrica de cerveses artesanals que a dia d'avui, tot i la seva joventut, ha aconseguit diversos premis per a les cerveses elaborades. Al front de la mateixa estan Jesús Tronchó, Antonio Carbajo i Víctor García. I també parlem de Vila-real perquè obre un nou curs intensiu de mediació policial. L'Escola de Formació de la Policia Local de Vila-real, EFOPOL, juntament amb la Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I i l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, l'IVASPE, ha obert un nou curs intensiu de mediació policial que es desenvoluparà fins al proper divendres 15 a la seu de la Policia Local a Vila-real. La regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez, acompanyada per l'intendent cap de la Policia Local, José Ramón Nieto, i per la inspectora del cos policial, Rosana Gallardo, ha donat la benvinguda als alumnes, en la seva majoria membres dels cossos i forces de seguretat arribats des dels diferents punts de la Comunitat Valenciana. El curs, amb una durada de 40 hores, proporciona coneixements teòrics i pràctics, així com tècniques i eines per a poder desenvolupar la funció de mediació policial en diferents àmbits, des del dret fins a la via intrajudicial, passant per temes com la comunicació assertiva i efectiva, la redacció de projectes de mediació, com intervenir i gestionar conflictes o la resiliència per a policies. I parlem també de festes, com sol ser habitual el dilluns posterior a la cloenda, el llançament d'aquests castells de focs d'artifici que marca el punt final dels festejos patronals a la localitat. Avui ha estat torn de fer balanç. En primer lloc, escoltarem l'intendent en cap de la policia local, José Ramón Nieto, ha detallat les queixes rebudes, així com les denúncies s'han presentat diverses, per exemple, per aquesta brutícia a la via pública o també, per exemple, per sobrepassar els horaris de música establerts en la normativa.
Les quejas, sí que tengo que recordar de que lo que se han hecho, se han denunciado a tres peñas, a cuatro peñas por ensuciar la vía pública, han sido tres peñas de la misma calle, que ya teníamos quejas de otras fiestas anteriores, se han identificado las cuatro peñas, se han denunciado, y luego de esas 63 quejas se han actuado y se han realizado también seis denuncias. Denuncias sobre todo ha sido por tener el exceso de la música fuera del horario que tocaba, fuerte, ha pasado la patrulla, les ha indicado que tenían que quitarlo totalmente y no han hecho caso. Y luego también hemos tenido de molestar al vecindario. Cuatro denuncias han sido por exceder la música del horario que marca la ordenanza y dos por molestar al vecindario. En total hemos tenido 10 denuncias por ordenanzas municipales y luego también se ha realizado una denuncia por no registrarse.
Per altra part, Nieto també ha explicat la tasca que s'ha realitzat en els casos de detecció d'alcohol i drogues, així com també ha parlat al voltant de les incidències, una destacada al recinte de la marxa i també els incidents que s'han produït en els diferents actes taurins.
Hemos tenido 5 denuncias de carácter administrativo por alcoholemia, es decir, superar el 0,25 pero no llegar al 0,60. 5 por conducir bajo efecto de drogas y luego por conducción, por alcohol, y luego por conducción bajo efecto de drogas hemos tenido un total de 3. Siempre recordamos que hay que disfrutar las fiestas, pero lo más importante es que la gente cuando se desplace vaya conduciendo sin ningún tipo de drogas. También hemos tenido, en el caso de delitos por alcoholemia, el superar, el 060, hemos tenido 4 casos. Y luego destacar, solamente hemos tenido una pelea que hubo el primer sábado en el recinto de la marcha, que se hicieron diligencias y con un herido leve, solamente hubo una pelea. Y luego sí que hay que destacar que, como había dicho el presidente de la Junta de Fiesta, todo el trabajo este se lleva en equipo, se lleva Policía Local, la labor de Prisión Civil, SPV, la Comisión del BOU, la Junta de Fiesta, pues un trabajo en equipo. Entonces, en el tema del toro, hemos tenido 3 heridos. El primer herido fue un joven de Castellón, de 19 años, esto fue el 5 de septiembre, y este tuvo una contusión en la rodilla. Fue curado en primera instancia, fue al hospital, se le llamó y al día siguiente ya estaba en casa. Luego tuvimos un segundo herido, un vecino de Castellón, de 24 años. Un vecino de Villarreal, de 20 años, que tenía una coronada al escroto. Fue atendido en primera instancia en la enfermería, luego al hospital, y una vez que lo atendió al hospital también lo enviaron a casa. Y tuvimos un tercer herido, que fue justamente el último toro, el sábado por noche, un vecino de Castellón, de 24 años, también con una puntada en la pierna, fue atendido en la enfermería, hospital y a casa.
I per la seva part, el màxim responsable de la Junta de Festes, el president de l'entitat, José Pascual Colàs, ha parlat i ha fet incidència especial en l'èxit de les diferents actuacions musicals. Ha parlat del punt positiu que suposa comptar amb aquesta plaça junta a l'estadi de la Ceràmica, que inclús es va quedar xicoteta en l'actuació de Loquillo, i si com també ha destacat que des de la Junta s'intenta facilitar tot allò que es proposa en quant a infraestructures i atendre totes les inquietuds en la medida i en la mesura de les possibilitats i si no suposa cap altra complicació per algun costat.
Aquestes actuacions musicals que més o menys han tingut, destacaria l'Oquillo i el Duo Dinàmico, la plaça del Llaurador, i mira que cap gent allí en eixa nova plaça del Llaurador va estar plena de gom a gom. En el concert de l'Oquillo va ser tal de l'escenari, molt professionals, i crec que moltíssima gent, en este cas, va comentar que va ser un gran espectacle. Ahir el Duo Dinàmico, allò que pareix mentira, que persones ja d'eixa edat i tants anys, cançons, diguem, en tants anys, era increïble. Crec que quan faltaven dues o tres cançons la gent se va alçar i allí la participació, i ves les cares de persones de distints segments d'edat que se les sabien totes, i és increïble el que fa la música i grups com el Duo Dinàmico després de tants anys. L'Orquestra Centauro en el Tombé de Bou, una orquestra que a part de l'aspecte musical, ells cuiden molt l'apartat visual, disfressant-se, canviant-se moltes vegades, i crec que també va ser digna de ressaltar. Al llarg de tota la setmana, com dic, nosaltres totes les propostes musicals que puguin ser factibles, facilitem la infraestructura necessària, ho fiquem en el programa de festes i, com dic, mentre siguin factibles i no sigui incompatible en alguna altra història, perquè no fer-la.
I fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Nosaltres fem una pausa i de seguida ens anem a parlar al voltant d'aquesta iniciativa, d'aquest nou servei que compta des d'avui la localitat, com és el bus a la Jaume I per als estudiants i professorat. Ho parlem amb la nova regidora de Joventut, Gemma Gil.
Ven a Carisma y te enseñamos. En Carisma te ofrecemos clases de baile social y deportivo, clases para grupos o particulares, clases para novios y también enseñamos a los más pequeños. En Carisma también encontrarás y podrás probar una gran variedad de zapatos de baile, tanto para hombre como para mujer. Además, puedes disfrutar todos los sábados en el Salón Alaska de una velada de baile donde Carisma está a cargo de la música cada noche. Carisma, nos encontrarás en la calle Calvario 80, bajo de Villarreal. La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela de fin de semana, escuela entre semana, iniciación, perfeccionamiento, competición... Todo esto combinado con la academia donde el niño podrá formarse en el deporte sin descuidar sus estudios. Y como novedad, hemos inaugurado 4 nuevas pistas cubiertas de pádel con la colaboración de Pádel No Limits, donde ofrecemos los nuevos cursos de pádel. Más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo número 9 de Villarreal o en el teléfono 964 53 11 14 o llamando al 610 188 563. Fresh Auto, lavado de vehículos a mano, limpieza completa, integral, semi-integral y pulido de chapa desde 15 euros. Consigue una mejor visión en carretera puliendo tus faros por solo 30 euros. Precios especiales para empresa y para todos la tarjeta Fresh Auto, con la que tras 9 lavados te llevas una gratis. Y ahora en Fresh Auto también limpian las alfombras de tu casa desde 10 euros. Fresh Auto, Avenida Castellón, número 18 de Villarreal. Canem Piensa en Ti te ofrece toda la moda al 2x1, las mejores prendas para él y para ella, sin olvidar a los más peques de la casa, al 2x1. No te lo pierdas en Canem, la mejor calidad al mejor precio. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal, Onda y Nules o en www.canem.es.
Si eres autònom o empresari i no tens el lloc adequat per a la teua activitat, al Centre de Negocis Efecte Villarreal et donem l'oportunitat d'aconseguir-lo. Efecte Villarreal, un espai que et donarà la imatge professional que necessites.
Informa't al telèfon 964 83 35 43 o a info@efectevr.com.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
I més assumptes, a la 92.2 de la freqüència modulada, avui s'ha encetat un nou curs per a molts alumnes de diferents cicles, també per als alumnes universitaris. Així a la localitat ho han fet també amb una novetat, aquest reclamat i esperat autobús a la Jaume I. Per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta iniciativa, que ja s'estava treballant en ella des de fa uns mesos, tenim a l'altra banda del fil telefònic la nova regidora de joventut, Gemma Gil. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Saila. Què tal?
Molt bé, un plaer. Bueno, en primer lloc, suposem enhorabona, no?, per aquesta nova regidoria.
Moltes gràcies. I la veritat que, com ja vaig apuntar, estic molt contenta de poder estar al capdavant de la regidoria de joventut, perquè és tot un plaer, no?, poder treballar en la part dels joves, en una part també un poc distinta, participació ciutadana, però no per això menys allunyada, com pot ser la vinculació més als espais més socials, culturals o altres tipus d'institucions com que anem a parlar avui, que són les universitats.
En aquest cas, comentar que és un projecte en el que també havia treballat ja des de fa temps el seu antecessor en el càrrec, Xavier Ochando, però finalment ja l'autobús a la Jaume I és una realitat, no? Molta gent ho reclamava, així que per fi no ha pogut arribar. Suposem que no haurà estat una gestió fàcil, no?, tenint en compte el temps que s'ha dilatat.
Exacte, ha costat molt, però des d'ací pues, vull que agrair la feina feta pel meu antecessor i company del partit, Xavier Ochando. La veritat que em mostra molt satisfeta de l'acord que s'ha aconseguit amb l'empresa de transport ICIT i la mateixa universitat Jaume I per a poder ja fer efectiu i sobretot real el següent servei. I clar, com estàs apuntant, ha tardat, han sigut molts anys de feina i molts anys que la veritat que no es veia, no, el resultat, però de vegades quan estem en negociacions de tan màximes com la d'aquest autobús, que no sols depèn d'una institució, sinó com estem parlant de 3 punts, de 3 empreses o de 3 institucions, pues de vegades no funciona tan ràpid com voldríem, però ja podem dir satisfets que avui, 11 de setembre, l'autobús de la UGI, que unís la nostra ciutat, Villarreal, amb l'àgora de la Universitat Jaume I, pues és ja tot, és una realitat i una evidència.
S'ha anunciat, no, que estarà en funcionament durant tot aquest curs 2017-2018, tot i que hi haurà uns mesos, diguem, de prova. També es va plantejar la possibilitat inclús de fer una enquesta per ajustar més a les necessitats reals dels usuaris.
Clar, ara en aquest primer trimestre el que es fa en tot projecte és fer, ja s'ha fet prèviament l'estudi de viabilitat, ara l'estem ficant efectiu i anem a veure quines són les necessitats dels usuaris al llarg d'aquests tres mesos. Les parades de moment, les que hem arrencat són les que coneixeu, com és el cas, per a recordar, l'Avinguda Riu Ebre, l'Avinguda Francesc Tàrrega. També tenim el davant de la BUC, que és la seu de l'Universitat Jaume I, així en la nostra ciutat, Cantó amb Tarancón, i el camí de l'estació. Aquestes són les primeres parades que vam tancar, però tot això no vol dir que es vagi ampliant, depenent sempre de la demanda dels usuaris, així també com l'horari de pas, perquè de moment comença a les 7:30 a prestar servei als estudiants de la nostra ciutat. I l'altra eixida que tenim des de Vila-real és a 1:30 i el retorn de 2 a 9 hores de la vespre. Clar, això serà de moment. Pot ser que a partir de gener pues, augmentem també els autobusos que aniran fent aquest trajecte, al igual que les parades. També s'ha comentat, de moment, l'accés a l'autobús és gratuït en el sentit que sols es pot accedir a ells que siguin estudiants o professors de la UGI amb el carnet d'estudiant o de professor, però a partir de gener és quan començarem a valorar quin preu se podria ficar, un preu simbòlic sempre, per a poder unir les dues localitats.
Que també, per exemple, tot i que no dependrà directament de vostè, no? Però és una, també com a part de l'equip de govern, no? La gent aturada també reclamava un servei així, no sabem si inclús es podria aprofitar, ja que va a Castelló, no? Que la gent que volguera cercar treball que poguera fer ús d'aquesta línia.
Això ho estem valorant i amb el temps us podrem donar una resposta.
És important, no?, també atendre, suposem, no?, també, tot i que vostè acaba d'arribar a la regidoria de joventut, que molts joves també havien fet arribar aquesta necessitat a l'Ajuntament. Així, aquest estiu hem tingut a una estudiant de la Jaume I, amb de 9 anys, que ho necessitava. Així que veiem que realment els joves, no?, necessitaven aquest servei.
Exacte, perquè si bé recordem, tots aquells que hem sigut o hem tingut vinculació amb l'Universitat Jaume I durant els nostres anys d'estudiants o després ja una vegada hem acabat la nostra formació i per motius que siga hem continuat amb vincles amb les universitats. En el cas de la Jaume I, tot i que ser en transport privat en un cotxe que pots arribar en 5-10 minuts, depenent de com es troba el tràfic, sempre tenien que dependre d'això, no?, d'un transport privat, un cotxe dels pares o dels teus germans o també d'algun amic, o si no és el tren. Ara poder tindre un autobús públic que puga connectar les dues localitats, evident, o en aquest cas el que estem parlant, que està connectant, és la Universitat Jaume I, pues és un punt positiu també per als nostres estudiants, perquè significa el poder ser també un poc més autònoms i el poder també gaudir, no?, del transport públic i tot el que conduïs amb ell, el poder dedicar més hores a la teua formació, permís de repassar apunts, poder anar llegint, anar un poc organitzant la teua agenda, que és el que tots fem en el moment de poder estar en el transport públic.
També, sobretot, important per si tornen a haver problemes, no?, en els trens, que es van produir moltes dificultats, no?, fa uns mesos, així que almenys en aquest sentit l'autobús no tindria aquesta problemàtica ni molt menys.
Exacte, de dir, això són coses que passen, per desgràcia. Per desgràcia sempre recordem, no?, aquestes vagues interminables de Renfe o les obres que ha pogut patir el tram Castelló-València. Ara amb l'autobús, pues, evidentment, és una solució també i una manera de poder també augmentar els serveis.
Sí que ja, per últim, regidora, tot i que supose que entre els joves usuaris, no?, potencials usuaris d'aquest servei, estarà ja més que assabentat l'horari i el recorregut, és recordar, no?, com podem fer per a pujar i ser un dels viatgers d'aquest autobús a la Jaume I.
Bé, recordar que en quant a la difusió, recomano sobretot als joves que estan sempre ho estem, no? També m'incluís connectats a les xarxes socials. Per mi, de les xarxes socials de l'Espai Jove, hem llançat la propaganda recordant aquests horaris. l'eixida serà cada dia a les 7:30 des de l'Avinguda Riu Ebre. Pararà a l'Avinguda Francesc Tàrrega, al número 33, just davant de l'estanc, al Cardenal Tarancón, davant de la BUC, per a dirigir-se directament a l'estació, que serà l'última parada davant de l'estació de tren, i d'ahir serà ja com tipus una lanzadera directa a l'Àgora de la UGI. També tenim una altra eixida.
Ara ja hem pogut solucionar aquests problemes que hem tingut amb la línia. Regidora, estava comentant que a banda d'aquesta primera eixida, a les 7:30, n'hi haurà també una altra, no una segona.
Exacte, per la vesprada, sobretot per a cobrir els horaris lectius de la vesprà, serà a la 1:30 i la volta des de la UGI serà a partir de les 2 del vespre i les 9 hores.
Només presentant el carnet de la Jaume I com a estudiants, no? El conductor del vehicle ens podrà accedir.
Sí, exacte. Si cal presentar el carnet d'estudiants de la UGI, com molt bé has dit, al conductor del vehicle, i a partir d'ahir ja tens l'accés gratuït per a poder accedir al teu centre d'estudis que et deixarà la pròpia àgora de la UGI.
Doncs esperem que siguin molts els joves que puguen fer ús d'aquest reclamat autobús a la Jaume I. Moltíssimes gràcies, regidora. Bueno, el primer suposem de molts projectes també a la regidoria de joventut.
Exacte, moltes gràcies a vosaltres, com sempre, de poder fer difusió en aquest cas de l'autobús, que és sobretot el més important, no? Que podem anunciar avui dia 11, un dia d'encontre, d'inici de curs, com estem recordant, i també poder celebrar aquest nou autobús que unís la nostra ciutat amb l'Universitat Jaume I. I clar, més endavant anirem també contant-vos quins seran els projectes, la programació que ja en sabem des de la joventut, des de la regidoria de joventut.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem. Gemma Gil, moltíssimes gràcies i fins aviat.
Fins aviat, un abraç.
Ma, que burros de tío, se me ficharen a mi.
Ha arribat el teu moment. Participa en el gran concurs de Catering Ester. Cada setmana nous reptes per a guanyar entrades per a l'estadi de la ceràmica i tasses oficials dels jugadors de Villarreal Soccer Hunters. I atenció, un gran premi per a viatjar a la final de l'Europa League amb l'equip.
Però si no anem a arribar...
Doncs si no arribem, te'n vas a Disneyland París. Entra al Facebook de Catering Pastelería Ester i participa.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
¿Estás harto de ir siempre a los mismos sitios y quieres probar algo diferente? En Villarreal, Pizzería Capricci te ofrece exquisitas pizzas, pastas, variedad de ensaladas y deliciosas carnes a la brasa que deleitarán tu paladar. Pizzería Capricci, Padre Luis María Llop 1 de Villarreal. Ven y prueba lo que más te guste.
Dotze Notes és sensibilització, iniciació i llenguatge musical per a xiquets de 2 a 6 anys. Dotze Notes és classes de veu. Dotze Notes és instruments, piano, bateria, acordeó, saxo... Dotze Notes és per a totes les edats i tots els nivells. Plaça de matrícula obert en Dotze Notes, carrer Pare Molina 29 de Villarreal.
Tres minuts passen de la 1:30 de la vesprada. Continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i anem a parlar d'un nou projecte i també d'alguna altra iniciativa ja també tradicional a la localitat. En aquest cas, i tot i que ja ho vam escoltar fa uns dies, volíem també tenir la veu dels responsables i els representants de Fundació Manantial hacia la localitat. Per això saludem a Salomé Castillo, coordinadora tècnica de Fundació Manantial a la Comunitat Valenciana. Molt bon dia, Salomé.
Hola, bon dia.
I també tenim a Concha Ortiz, responsable del voluntariat també de Fundació Manantial hacia la comunitat. Molt bon dia, Concha.
Bon dia.
Bueno, i estem parlant, tot i que ja vam escoltar la veu, no?, del delegat autonòmic de Fundació Manantí a la que es centra, no?, que suposem que per a vosaltres serà una forma meravellosa per a començar aquest curs, no?, que pocs hauran estat tan importants, no?
La veritat és que des de la fusió a desembre del 2016 per a nosaltres era un repte, no?, així la comunitat valenciana, que la Fundació Manantial poguera ser una realitat. Era una necessitat nostra perquè, com va dir en el seu moment Vicent Arrufat, teníem un projecte molt ambiciós que volíem continuar endavant. I tot i que Fundació Manantial ha cooperat amb nosaltres al llarg d'aquests anys per als programes, totes les activitats que hem dut a terme, era molt important prendre aquesta decisió i poder tirar endavant en nous projectes. Sense la seva col·laboració redactada de manera de fusió, era impossible poder continuar en aquests projectes tan ambiciosos com ara és l'àrea residencial o altres àrees que després podem parlar.
Per fi, no?, s'han materialitzat, sí. Conxa, suposant que també és important per a la gent que ja fa molts anys, no?, també esteu en aquesta lluita.
Sí, sí, jo volia dir que conforme ha dit Salomé, ara tenim un nou impuls, tenim molta més ajuda, hem abordat altres projectes que pareixien impossibles, però que s'ha de valorar també a tota la gent que ha estat lluitant, sí, des de l'any 2011, sí, així a les nostres comarques i sobretot a Vila-real. Tant el voluntariat com el patronat de l'antiga Fundació Primavera i els seus presidents, com a tots els treballadors, com a tots els que hem estat lluitant fins ara per aquests projectes, sí.
Què ha suposat, no? Ara parlarem de la residència, si voleu, d'aquests habitatges supervisats, però què ha suposat per a Fundació Primavera, no?, aquest pas? Hem vist ja que, diguem, els càrrecs no han canviat, ja sou de l'altre àmbit, no?, ja ha crescut una miqueta, però com ha canviat el dia a dia de Fundació Primavera?
L'objectiu principal, que és fomentar la recuperació, l'autonomia i la inclusió de les persones amb trastorn mental a la comunitat valenciana, això no ha canviat. Se manté perquè, sí, compartim el mateix objectiu, la mateixa finalitat. El que passa que ara disposem de recursos i de les persones necessàries per a poder tirar endavant més projectes que donen viabilitat i que se puguen materialitzar i que aquest objectiu fonamental que he dit el puguem portar a terme en la qualitat que se mereixen les persones que atenem. Aleshores, suposa una millora en la nostra actuació i en la nostra intervenció amb els usuaris que tenim ara a Fundació Manantial. Els deberes, jo també volia comentar com a Conxa, reconèixer si no haguera sigut possible estar on estem ara, tot aquest recorregut històric de les persones que dia a dia s'han dit a la pell per a que Fundació Primavera en el seu inici fora reconeguda el seu treball i el seu bon fer en tota la comunitat valenciana. I això ha sigut l'antesala per a que ara Fundació Manantial puguem continuar el nostre treball. Però sí que vull que sapigueu que el fundament, la finalitat, l'objectiu principal és el mateix. El que passa que ara amb Fundació Manantial podem fer-lo aquest projecte ambiciós que diem antes, puguem portar-lo a terme i ampliar les activitats, com ara el tema de residencial, no?
Quants usuaris a hores d'ara esteu atenent des de l'entitat?
Enguany, perquè al llarg d'aquests anys sí que comentar que comptàvem més de 150 persones, hem estat atendre al llarg del 2013 que vam obrir les portes als usuaris, tot i que el 2011, el treball s'estava fent les bases del projecte. Fins ara tot i ser col·lectiu està sent atès. Ara estem en esta setmana, coordinamos en diferents dispositius sociosanitaris de la província i de la comarca per veure els processos de les persones. N'hi ha persones que estan en un pla d'intervenció, això que vol dir que tenen una actuació i una intervenció en ells d'una manera més especialitzada i més continuada en el temps, que formaran part dels diferents tallers, com antes teníem. Vol dir que al voltant d'unes 60 persones en tots els projectes que portem a terme estan sent ateses, i després Més endavant, en el tema de l'àrea residencial, també s'obriran les portes a un total de 41 places per a l'àrea residencial.
Les 41 places distribuïdes entre la residència i els dos habitatges supervisats, que tindrem un ací a Vila-real i l'altre a Castelló.
Que també era una de les reclamacions, no, Salomé, ja fa uns anys quan ho parlaven, que sempre es quedava aquesta espineta, no? I ara sembla que sí que...
I això és el donar les gràcies, no? Perquè donat aquesta fusió hem pogut fer realitat un desig de moltes famílies i molts usuaris, que era respondre a la pregunta quan jo no estiga, que serà dels meus familiars, i també respondre a l'objectiu de l'autonomia dels usuaris. Hi ha molta gent, com qualsevol persona adulta, que vol viure independent de la família.
Tenir autonomia, no?
Tindre autonomia en la seva vida, ser responsable i protagonista del seu procés, de la seva cicle vital, i dins de qualsevol cicle vital de les persones és el viure independentment dels familiars. Gràcies a la residència, com un objectiu comunitari, igual que les vivendes, amb el suport d'alguns professionals, aquesta autonomia podrà ser possible, no?
Quan començarà a funcionar la residència?
Pues, bueno, Salomé ho comentarà, però sí que m'agradaria comentar que les nostres places, tant la residència com els habitatges, seran places públiques. Places públiques, però que estaran, tindran el suport de la Conselleria de Polítiques Inclusives.
D'Igualtat
i Polítiques Inclusives, sí. Per tant, en principi, la Conselleria ens ha de donar el vistiplau. De moment hem estat en tots els treballs que hem fet en contacte per complir tots els requisits de la Conselleria. I això és un requisit previ a poder obrir les portes, però Salomé m'imagina que ho explicarà millor que jo.
No, ho has explicat perfectament. la filosofia de Fundació Manantial és cooperar amb l'administració per al disseny i la posa en marxa d'un pla d'actuació amb persones amb malaltia mental que siga públic, que siga comunitari, no? Aleshores, per a seguir aquesta filosofia, nosaltres posem al servei de l'administració totes les places per a que siguin públiques. Com qualsevol entitat, la Conselleria ens té que dir, a través d'uns requisits administratius, si complim la normativa que correspon a qualsevol centre sociosanitari, i estem en aquest procés. Quan la Conselleria ens dona el vistiplau, com ha dit Concha, de la concertació de les places, aleshores podrem obrir a la població que pugui ser perfil usuari dels nostres habitatges.
A més, suposem que unes instal·lacions amb tot allò necessari, no només en el propi edifici, sinó al voltant, no? Perquè ja des de Fundació Primavera es treballava, no?, en la tasca als horts, als jardins, suposem que continuarà.
Lo que és la residència és de Santa Anna, de la Fundació Caixa Rural de Vila-real, que tinc que donar una altra volta les gràcies a tot el patronat i al seu president, Enric, per cedir les instal·lacions amb el compromís per part de Manantial de reformar i equipar adequadament tant la residència com el pis supervisat que anirà al costat, vale? Que se diu vivenda supervisada Anna Nebot, en honor també a la fundadora. I després també, com no, les gràcies al excel·lentíssim Ajuntament de Vila-real, a José Benlló i al seu equip de govern per les facilitats i des de l'inici, des de Fundació Primavera, que han estat al nostre costat i han apostat seriosament per la malaltia mental, sent la nostra residència pionera en la forma de treballar de manera comunitària a més residents. Aleshores, donar les gràcies a ells per tot això. Me comentaves que això, que la residència està equipada ja físicament de tot el necessari, de cuina, l'han reformat, estan les habitacions, està tot amanit per a poder-lo posar en marxa, perquè la persona pugui començar a viure en tota normalitat, i a més entre els tres recursos d'habitatge comptarem amb més de 30 professionals per a poder-lo dur a terme, entre ells psicòlegs, treballadors socials, terapeutes ocupacionals, els necessaris necessitis per a la vida diària de cada recurs.
I sí que no només ajuda a aquesta gent, no, que ho necessita, sinó que es genera treball, no, que també és molt important.
Sí,
no?
És clar. Important per a la comarca i particularment per a la ciutat, per a Vila-real. Sí.
Clar, sí. Perquè com comentava Salomé, no, és pioner a l'àmbit autonòmic, no hi ha cap residència d'aquestes característiques, no? Suposem que...
En el model obert. Evidentment hi ha residències, sí. Però en el model obert que volem,
obert i públic.
I públic, en aquest sentit sí que són pioners en la Comunitat Valenciana. Model obert que vol dir que les persones accedeixen voluntàriament i viuran de manera integrada en la comunitat. Podran entrar ací i disfrutar de la comunitat, dels serveis que ofereix la comunitat, perquè n'hi ha a vegades models de residència que tota la formació, la recuperació, ho fan tots els tallers dintre de la pròpia residència, i nosaltres volem que siga obert com qualsevol persona que viu en una comunitat, que si li fa falta un metge, un curs de formació, va al lloc on se produeix. No?
O va a treballar, també.
O va a treballar. Pot entrar i ser obertament com cada persona de nosaltres entrem i sin
de casa.
Obertament en la nostra casa. En aquest sentit, és un model obert a la comunitat. No és tancat, no se tanca a enclau i se fa tot dins. No, no. Lo important és que la gent, si volem aquesta recuperació i aquesta inclusió social, que participi de la vida comunitària com qualsevol de nosaltres.
I no sabem, ja des de que es va anunciar, ja fa temps, no?, que es va anunciar aquest projecte, heu rebut cridades de gent interessant-se, no? Suposem que igual ja per cridades hauran superat les places que oferiu. No sabem com està la cosa.
Sí, bueno, sí, la gent ens pregunta, pues, a nivell oral, quan mos veu, que tal i que qual. També m'imagino que a la Fundació hauran arribat sol·licituds, tant de persones que volen treballar o que volen estar, o que volen que els seus fills residisquen. Sí. Però bueno, ja ho explicarà Salomé, però això no depèn
de
nosaltres, perquè hem vist que són les places públiques, això depèn de l'administració i del sanitari, sobretot. Pues, tu m'imagino que això seran els professionals de la sanitat de les nostres comarques, de psiquiatria o de lo que siga, que n'hi hauran ahí uns barems o n'hi hauran unes necessitats i seran, m'imagino, els que...
S'encarregaran.
Sí. Sí, normalment, ho dic per si n'hi ha algun familiar que estigui escoltant, com nosaltres hem dit abans, s'oferta aquestes places per a que siguin públiques. Aleshores, les gestiona la Direcció Territorial de Conselleria de Polítiques Inclusives. Què vol dir això? Que un familiar que estigui valorant la possibilitat d'un recurs residencial, cal anar a la seva treballadora social, dels serveis socials municipals, i sol·licitar informació, perquè això ara no sé si canviarà, però anava per llei de dependència, i ser recurs residencial, no som els únics, n'hi ha més centres residencials al llarg de la província, el familiar té que demanar i la treballadora social li explicarà molt bé els passos a seguir.
I sí que també la gent que ho sàpia, no? Que encara que vosaltres tingueu voluntat, no estan les vostres mans.
No.
Ojalà, però no. Pues, bueno, nos quitan un marronco, perdó.
Que no està malament, no? Perquè suposem...
No, perquè això seria també una responsabilitat i un apuro gran.
No, sí. I que és una, hem dit com és públic, és l'administració qui gestiona aquest tipus de... Això no vol dir que no mos coordinem i no treballem de manera conjunta en tots els serveis sociosanitaris que continuem fent-lo en les unitats de salut mental, en la resta de recursos sociosanitaris de la província, tot això continuem portant-lo endavant.
Això volíem dir, no? Òbviament estem parlant de la residència, diguem, perquè és l'estrella, no? Aquesta setmana,
esta setmana
toca parlar d'aquesta residència Santa Anna, però és això, la tasca de manantial així continuarà amb moltes iniciatives, com es presenta aquest nou curs, no? Ja que avui és la tornada a classe de molts alumnes. Per a vosaltres, com es presenta aquest curs?
Mira, el divendres mateix vam estar programant en els alumnes que volem fer, perquè com hem dit, és un model obert on el protagonista és responsable, és la pròpia persona usuària. No? Vam estar valorant en tot l'alumnat un poc que volem continuar fent, tot i que el nom dels diferents tallers, que són les ferramentes que utilitzem per a treballar els objectius que ells volen, continua anomenant-se igual, però cada any, dependent del grup, pues, treballem un aspecte o uns altres. No? Uh-huh. Aleshores, el divendres vam planificar, continuarem la marxa treballant totes les habilitats comunicatives i socials, tota la formació i l'empleo, tot l'acompanyament també a la formació i l'empleo fora de la Fundació Manantial. També fem tot el tema de teatre, un grup que n'hi ha molt, molt bonic, i treballem, continuem treballant ahí, continuem treballant en l'horta, tota la formació de l'agricultura ecològica, i també tot el que és el reforç i l'acompanyament a l'usuari i a la família en aquest procés de recuperació i d'inclusió social.
Uh-huh. Així que saben que vos poden continuar consultant, no? Perquè la vostra activitat no para.
No, no, nosaltres continuem, no ha hagut un paro. L'estiu sí, només
una
l'agost.
Una miqueta, un baixonet, però no res.
L'agost, però continuem, continuem. I a banda, pues, totes les activitats també d'informació, de sensibilització cara a la població i cara també a l'empresariat. Això també continuem fent-lo.
Què cal fer, no? Obrir portes.
Obrir portes, eliminar estigma i que la gent conega que les persones amb trastorn mental tenen els mateixos drets i deures que qualsevol ciutadà.
I suposem per això, Concha, que arriba, tot i que ja heu eixit al carrer, no?, a promocionar, segurament vos hauran vist a la plaça, no?, a la plaça de la Vila i als porxes, perquè arriba ja la setena marxa solidària.
Sí, la setena marxa solidària, que serà el dia 24 de setembre, que serà diumenge, i hem eixit ja a tres mercats, els dissabtes i els dimecres. El proper dia que eixirem serà el dimecres, estem als porxes per a distribuir els tiquets i les samarretes a tota la gent que vulgui col·laborar amb nosaltres, que en són molts, la veritat és que estem molt agraïts a la resposta de Vila-real i de la comarca, perquè també venen dels pobles del voltant. Sí.
Com pot fer una persona, no, que vulgui participar, que diga, pues mira, és que jo no puc anar als porxes, no, a informar-me aquests dies, què podem fer per a ser un dels integrants d'aquesta marxa?
Pues mira, la inscripció, com sempre, és adquirir un tiquet que té un donatiu de 6 euros, i la persona que tinga el tiquet li dona dret a anar a la marxa, a una samarreta, a la beguda, a un xicotet d'esmorzar, en la mateixa en l'ermita, i després a participar en el sorteig de les cases comercials que ens fan obsequis per a la rifa. Això, si la persona que no pot, que vol el tiquet, no pot vindre dimecres i dissabte, tots els matins a la Fundació, al carrer Lluís Maria Llop, número 2, se pot apropar, que allí tenim tiquets i samarretes també. I en el mateix programa, també està el lloc on el poden adquirir, al Centre Excursionista de Vila-real, a la Fundació Manantial, que ja ho ha dit, i en Castelló, en AFDEM, que està al carrer Bisbe Salinas, 6 baix de Castelló. I en tot cas, a qualsevol persona que no, nosaltres sí, ens coneix tot el poble.
Sabe, no? No teniu, no teniu escapatòria.
Sí, sí, sí. També, també anem a algunes escoles i instituts i tal, que també solen col·laborar. M'imagino. I en últim terme, si algú resulta que arriba el moment i no s'ha decidit i vol vindre eixe dia, abans de la marxa, allà a les 9 o 9 i quart del matí estarem a la plaça Major el dia 24, que també tindrem tiquets i samarretes, perquè sempre venen com a mínim unes 100 persones.
A última hora.
A última hora, que mos pareix molt bé, que venen allí i adquireixen el tiquet de la samarreta i eixe mateix dia. És a dir, que el que vulgui vindre ho té claríssim.
Opcions totes, no? I facilitats les màximes. Sí. Com bé has comentat, 9 i quart concentració, acaba 10 menys quart arrencarà la marxa,
sí,
i una miqueta més tard de migdia acaba així, no? Una altra vegada.
Sí, la tornada, i sí que he de dir que l'any passat ho vam posar, perquè vam posar finalització de l'acte cap a les 12, 12 i mitja. Ens hem donat compte al llarg d'aquests anys que molta gent vol quedar-se a l'ermita, a passar, a acabar de passar un dia allí, o n'hi ha gent que vol anar-se amb el Maset o amb tal, i a l'hora de baixar és una miqueta lliure.
Va més desperdigada, no, la gent?
Va més desperdigada, sí, pujar sí que pugem tots junts, però al tornar a la policia sí que li hem de dir una hora, perquè la policia és la que controla la pujada i la baixada, però després és responsabilitat de cadascú o bé seguir a la policia o bé anar a la seva marxa, si volen quedar-se a dinar allà o anar al restaurant o ho siga.
Ahí cadascú.
Ho fan, cadascú fa el que vol.
Però les expectatives, no, tenint en compte la imatge, que estan les escales del Carmet, està molt plena.
Sí.
Molta gent, no, també s'espera.
És la de l'any passat, en tenim diverses i en totes, però l'any passat la veritat va ser un èxit. Sí, va ser al voltant de 1.000 persones, van ser 1.000 persones, però contra l'element estiqueig. Sí que he de dir que n'hi ha molta gent que no ve, però que vol col·laborar i adquirir també el tiquet i la samarreta, perquè, però no pot vindre aquest dia. És a dir, tots els que estan ahí fotografiats i molts que no se van posar, a més, són quasi, no vull dir el doble, però quasi més, que van adquirir el tiquet i no van vindre. Nosaltres preferim que vinguin, perquè volem, com ha dit Salomé, un dels nostres objectius és donar visibilitat a aquest col·lectiu, lluitar contra l'estigma, que sempre ha tingut i que continua tenint. Així hem treballat, jo crec que ho hem fet, en aquest sentit hem tingut molt d'èxit, així, en el tema de l'estigma. És a dir, animem a tots a que vinguin, a que adquirisquin el tiquet en primer lloc, però a que, de més, a que vinguin. I, bueno, i també volia, no sé si volies preguntar-me alguna cosa, però volia donar les gràcies.
A la gent, no? Suposen que col·labora?
Sí, als col·laboradors que figuren així, a l'Ajuntament de Castelló, a la Diputació, a l'ABDEM, a la Caixa Rural, al Vila-real Club de Futbol, al Centre Excursionista, al Gimnàs en Línia, que serà el que farà l'actuació de, no sé si de Zumba o d'una cosa. I també a totes les cases comercials que col·laboren en un obsequi per al sorteig. I a tota la gent que ve, de supost.
A més, la samarreta de guai és també molt xula.
Està aconseguida.
El pistatxo, xulíssima. L'any passat era roja. Sí.
Aneu canviant, no? Perquè tinguin un arcoiris, no? Els assistents.
Pa omplir l'armari.
Doncs, si vos sembla, avui ho deixem per així, però com encara resten un parell de setmanetes, ho podem tornar a reprendre per a que la gent no se li vagi del cap, encara que apuren en aquest dia, perquè la qüestió és que acudisquen. Així que, Salomé, Concha, moltíssimes gràcies. Esperem que siga tot un èxit de cap nou aquesta marxa i la resta d'activitat que porteu a terme des de Fundació Manantial a Vila-real. Un plaer.
Moltes gràcies a Ràdio Vila-real. Gràcies.
Adéu. Un plaer. Nosaltres anem ja amb el darrer convidat. Ja saben, cada dilluns tanquem amb una opinió política. Avui ens arriba de Ciutadans.
Cada dilluns, a les 2:05, la firma.
I un dilluns més, tanquem el programa amb una opinió política. En aquest cas, ens arriba del portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent.
Bon dia a tots i totes. Ja ha passat l'estiu, ja han passat les festes i comença un curs. Ho fa d'una manera que crida l'atenció, perquè hem atès a la tercera reestructuració del govern a Vila-real. Tres vegades ha hagut de fer canvis el senyor Benlloc en el seu equip, i és que sembla que no s'aclarisquen ni entre ells mateixa. Però la veritat és que no és cap novetat. Cada dia que passa, l'actitud del senyor Benlloc en els plens va a pitjor cap a l'oposició i també cap als seus propis companys, als quals quasi no es deixa ja intervindre. Una mostra de personalisme fruit dels últims fracassos polítics. I és que estem davant d'un executiu dèbil i inestable, amb un lideratge acaparador que ni fa ni deixa fer. A més, en els darrers dies, l'alcalde ha anunciat que aquest tercer llevar de cara també servirà per a dedicar-se més a Diputació i per consolidar el projecte socialista a nivell provincial, del qual aspira a ser líder. Aquest és el seu interès per Vila-real, donar-se la volta i mirar cap a un altre costat. A veure si amb tant d'afany es queda sense res, i és que, com diu la dita, a vegades per voler caçar dos conills t'acabes quedant sense cap, ni alcaldia ni secretaria provincial. Doncs, sol cal recordar com el senyor Benlloc es va partir la cara arreplegant firmes per Susana Díaz i a l'hora de la veritat es va quedar més a soles que la una. A més, si en aquests dos anys de legislatura, amb tot a favor, hem vist com s'esfumaven per dos vegades els fons FEDER i el tren de l'estació intermodal passava de llarg, ens preocupa que la nau del nostre poble seguissi a la deriva amb un capità més preocupat per si mateixa que per arribar a bon port. Des de Ciutadans esperem que alguna cosa canvie, encara que només siga un canvi d'actitud, i que les propostes que anem arrencant de l'executiu isquen endavant. Les tres últimes que ens van aprovar implicaven la revisió i millora dels badens, la publicació i entrega periòdiques a oposició i veïns de les execucions pressupostàries trimestrals i l'exigència al senyor Marçà que complisca allò al que es va comprometre en el pacte del Botànic, a eliminar els barracons, començant pels del Carles Artou. Tenim l'esperança, però la història ens du la contrària. Propostes anteriors a les que el govern havia donat suport s'han quedat en el caixó, com ara el pla estratègic, el seguiment dels acords plenaris o el concurs d'idees per a funcionaris. Aquesta falta de compliment l'únic que ens fa pensar és que no els interessa engegar-les si no hi són ells en la foto. Mentrestant, Ciutadans seguirem treballant per als veïns de Vila-real i tractarem d'aconseguir coses que milloren el dia a dia de la ciutadania, com van fer reclamant la millora del pàrquing entre el Bisbe Pont i el José Soriano, o l'obertura del carrer Sant Pau connectant-lo amb Serra de les Santes, la qual cosa milloraria molt la fluïdesa del tràfic en la zona. També reclamem una millora en la neteja i el manteniment del nostre poble. L'any que ens han pujat el 10% la contribució, els carrers de Vila-real no podem presentar l'aspecte que estem acostumats, amb brutícia, excrements i pisades de gossos i la última novetat, vegetació que creix a les voreres i que dona una imatge d'abandó més pròpia de l'antic oest. Hem superat l'equador de la legislatura i cada vegada estem més preparats per ajudar al nostre poble. Desitge que aquest curs que comença puguem aportar més que mai. Gràcies per escoltar-me i que acaben de passar un bon dia.
I nosaltres fiquem així el punt i final al nostre programa Protagonistes d'avui. Els deixem ja amb l'actualitat esportiva i els nostres companys Javi Mata i Mònica Benavent. També tenim per ací a Víctor, el col·laborador. Així que ja saben, el millor repàs per l'actualitat esportiva del Villarreal el tenen ací. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu!
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Luis, Carmen, Ernesto, Raquel, Vicente, Emilia, Pascual, Silvia, Javier, Isabel.
Moltes són les veus protagonistes i per això des de Ràdio Vila-real te les apropem.
Coneix l'opinió dels polítics, escolta els més joves parlant de ciència, descobreix l'actualitat del camp, viatja als racons més màgics de la nostra província.
Tots els dies de 12 a 2, Eila Gil i Núria Goterris et presenten protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada.
Tots els dilluns de 7 a 8 de la vesprada, la tertúlia del Villarreal Club de Futbol.
Mejor porque no hablamos de fútbol.
Perquè a Ràdio Villarreal ens agrada parlar de futbol i del Villarreal Club de Futbol.
Porque no hablamos de fútbol, de fútbol.
Mare de Déu, quin gol acaba de fer Mario!
Ho contem amb la mateixa passió que ho vivim.
Quan venen aquestes alegries, aquests partits, també tenim que saber relajar-nos, saber disfrutar i saber què és el nostre moment, no?
Som els primers en conèixer les reaccions dels protagonistes, perquè estem cada dia al seu costat, però sobretot al teu, i al teu, i també al teu. Ja saps, el Villarreal a la ràdio del Villarreal.
Villarreal Esports, Ràdio Villarreal.
2:05, la veritat és que no és fàcil.